Bon dia. L'Ajuntament d'Olot demana més inversió a l'ACA per netejar la llera del riu.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Afegim a demanar un suport d'aquestes instàncies superiors, en aquest cas l'ACA, que ens doni un cop de mà. Els municipis, per si sols, ens serà molt complicat poder donar el tractament que ens agradaria a tots, perquè, com deies tu, jo també puc conversar amb els alcaldes i tenim aquesta preocupació compartida. Tots voldríem encara poder millorar encara més la situació del riu, el pas pels nostres pobles i ciutats, però necessitem un cop de mà. Tots sols no podem arribar a tot el que voldríem. Necessitem que l'ACA ens ajudi més, perquè és veritat que ens fa arribar una petita línia de subvencions, però és insuficient.
Acabem d'escoltar el regidor de Protecció Civil i Emergències de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sallamona, en declaracions a Olot Televisió. Des del consistori asseguren que l'episodi de pluja d'aquests dies no ha generat incidències greus a la ciutat, més enllà de la caiguda d'algun arbre. Continuen fent neteges periòdiques al Fluvià, però admeten que possiblement en farien falta més, especialment als trams no urbans. El consistori diu que continuen fent seguiment del cabal del riu, que per ara baixa dins la normalitat. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dilluns 24 de març del 2025. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Aquest dilluns es compleixen 10 anys de l'accident aeri de Germanwings. El vol estavellat deliberadament pel seu copilot portava 150 persones a bord entre la capital catalana i la ciutat alemanya de Düsseldorf, entre les quals hi havia 3 garrotxines. L'Ajuntament d'Olot congela el pla parcial del Morrot. D'aquesta manera, la plataforma veïnal Protegim el Montsacopa aconsegueix el que volia i per ara no es construiran edificis a la falda del volcà. Les puntaires franceses es converteixen en el gran atractiu de la 24a trobada de puntaires de Sant Jaume de Llierca. Han destacat durant aquest cap de setmana la importància de mantenir viva aquesta tradició. 74 alumnes de la Garrotxa han celebrat per primera vegada el Dia Mundial de la Francofonia. La jornada té el principal objectiu de potenciar l'estudi de la llengua francesa entre els estudiants de quart d'ESO. En esports, el Club Patinatge Artístic Olot es queda a les portes d'aconseguir l'or al Campionat de Catalunya. Les d'Ester Fàbrega i Ricard Planiol van aconseguir aquest diumenge a la tarda 35,27 punts i es van quedar a poc més d'un punt del campió, el Girona. En futbol, la Unió Esportiva Olot marca distància amb el descens. L'equip de Roger Vidal remunta per guanyar el duel directe contra l'Alzira i allunyar-se així a 4 punts més l'averaix del conjunt valencià. També victòria en hoquei patins, on l'hoquei Olot torna a golejar la Josep Jou i renova la il·lusió una jornada més. Els olotins van superar per 5-1 el Club Patí Congrés en un nou partit notable. En una primera meitat igualada i en una segona marcada per l'efectivitat local, els de Ràfols i Pira van tornar a demostrar la cara més competitiva de l'equip. I tancarem la carpeta esportiva parlant del Club Tenis Taula Olot, que va empatar contra l'Arsenal Santiago i se situa a la mateixa distància d'Europa que també del descens. La tripeta olotina va deixar remuntar-se un 1-3 després de posar-se molt per davant. I tancarem aquest informatiu amb la música de Santa Mandra, que fa un homenatge de l'amistat i els moments convertits en la primera canció del seu segon disc. Es titula Na Tirant i avui l'escoltarem.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a l'àmbit nacional i internacional. Nous àudios confirmen la connexió de Cospedal amb l'Operació Catalunya. Una conversa de l'exdirigent popular i Villarejo revela que haurien confabulat contra Artur Mas i els Pujol. Ayuso, per la seva banda, diu que Sánchez ha creat un règim de terror i alerta Europa de les seves polítiques autocràtiques. La presidenta madrilenya ha acusat aquest dilluns el president del govern i ha afirmat que tot el que no estigui dins del règim és atacat, humiliat, perseguit i desprestigiat. Demanen destituir el delegat del govern a Perpinyà per rebutjar fer servir Catalunya del Nord. Els exdirectors de la Casa de la Generalitat de Perpinyà reclamen de forma unànime en una carta el relleu de Christopher Persson després de la seva compareixença al Parlament. En successos, els Mossos detenen un home a Lleida que duia drogues, armes blanques i una pistola de balins al cotxe. Els agents aturen el vehicle en un control i van descobrir que una de les ocupants tenia una ordre de detenció vigent. A l'àmbit internacional, els tribunals turcs envien l'alcalde d'Istanbul a presó preventiva. La detenció d'İmamoğlu ha generat una onada de mobilitzacions massives al país. I la Fiscalia de Xile investiga la difusió d'imatges de la princesa Leonor a un centre comercial. El centre comercial confirma que va entregar les imatges de la princesa captades per les càmeres de seguretat amb fins periodístics.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui un dia més inestable i variable. L'hem començat ennuvolat, algun plogim a l'interior, de matinada nevat de forma continuada i feble al Pirineu Oriental, precipitacions d'1 a 9 litres al Ripollès, punts de la Cerdanya, també ha arribat a caure un litre pràcticament al nord d'Osona, mig litre a Olot, i la temperatura freda, tot i el cel ennuvolat, ha baixat déu-n'hi-do la temperatura, 0 graus a Molló, 0 graus a Puigcerdà, 3 graus a Olot, o a Olost, al Lluçanès, 1 grau de temperatura. Bé, doncs, de moment aquesta variabilitat, fins i tot estones de clarianes, cap a la costa, cap al sud, i a mesura que avanci el dia, sobretot ja la tarda i el vespre, preveiem una mica més de pluja, localment alguna tempesta amb calamarsa, sobretot al voltant de les Guilleries, les Gavarres, Pla de l'Estany, Gironès, sud del Baix Empordà, i no descartem també pluja la resta, Osona, Garrotxa, Lluçanès, i en forma de neu al Pirineu Oriental. La neu avui cap als 1.500, 1.600 metres, i la temperatura quedarà curta, màximes de 10 a 14 graus aproximadament. Situació encara variable aquest dimarts, però amb una mica més de clarianes, a la tarda, algun ruixat més, cota de neu 1.700 metres, i per tant encara estem amb ratxa. De tota manera, de cara a dimecres i dijous, o també divendres, serien 3 dies pràcticament ja sense pluja, amb més estones de sol, temperatures una mica fredes de nit, però es recuperen, i de dia ja un ambient una mica més suau, amb màximes de 15 a 18 graus, i puntualment divendres fregant els 20 graus.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 24 de març de 2025 parlant del riu i les pluges dels darrers dies, on l'Ajuntament d'Olot demana, precisament en aquesta línia, més inversió a l'ACA per netejar la llera del riu. Des del consistori asseguren que l'episodi de pluja d'aquests dies no ha generat incidències greus a la ciutat, més enllà de la caiguda d'algun arbre. Continuen fent neteges periòdiques al Fluvià, però admeten que possiblement en farien falta més, especialment als trams no urbans. El consistori diu que continuen fent seguiment del cabal del riu, que per ara baixa dins la normalitat. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot demana més finançament a l'ACA per fer més neteges al Fluvià per als trams de riu que no són urbans. Asseguren que des del consistori van fent neteges periòdicament. Ben aviat la brigada disposarà de maquinària pròpia per poder retirar troncs i arbres, però el regidor de Protecció Civil i Emergències, Aniol Sallabona, demana una major col·laboració per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, qui recapta al cap i a la fi, diu, el cànon de l'aigua.
Ens afegim a demanar un suport d'aquestes instàncies superiors, en aquest cas l'ACA, que ens doni un cop de mà. Els municipis, per si sols, ens serà molt complicat poder donar el tractament que ens agradaria a tots, perquè, com deies tu, jo també puc conversar amb els alcaldes i tenim aquesta preocupació compartida. Tots voldríem encara poder millorar encara més la situació del riu, el pas pels nostres pobles i ciutats, però necessitem un cop de mà. Tots sols no podem arribar a tot el que voldríem, necessitem que l'ACA ens ajudi més, perquè és veritat que ens fa arribar una petita línia de subvencions, però és insuficient.
El Fluvià ha baixat majoritàriament tèrbol els darrers dies, fruit de l'alta quantitat de matèria orgànica que transporta el riu, però també per l'aigua provinent de les clavegueres dels carrers, que surt pels sobreeixidors. Puntualment també s'han observat taques blanques, possiblement fruit d'abocaments.
El riu està en bones condicions, està fluint bé. És veritat doncs, que en algun moment hem pogut veure algun aspecte més espumós, però bé, tot el que hem seguit amb els tècnics ens han comentat que això sobretot era degut a que hi havia d'aquestes èpoques de sequera molta matèria orgànica acumulada, també fins i tot matèria orgànica en aquests col·lectors, i que per tant en el moment que hi ha hagut aquestes pluges més abundants ha fet doncs, que es produís aquesta reacció, però que en tot cas tot el seguiment que han pogut fer doncs, ens certifica que el riu està en bones condicions. El que hem d'anar fent evidentment és seguir-ho, tant ara que tenim aquests episodis com durant tot l'any, perquè evidentment si s'identifiqués que en algun moment hi ha algun tipus de vessament el riu que no pertoqués, doncs poguéssim actuar doncs, en conseqüència.
Les pluges de les darreres setmanes no han fet mal i han generat poques incidències a Olot, més enllà d'alguna passera desbordada a la zona dels Tossols o de Can Mali, així com la retirada d'un arbre a la mateixa zona dels Tossols. Durant uns dies s'ha activat el Duprocim i s'han estat fent reunions a seguiment. Asseguren que el temporal Gori els va ensenyar a tenir més controlat el comportament del riu en cas de pluges fortes o continuades, així com possibles llocs on es pot desbordar.
Sobretot el que en aquell moment vam aprendre va ser el que era el manteniment dels ponts en el moment de l'episodi. Evidentment sabíem i sabem que és important tenir els ponts en bones condicions perquè són algun pas on es fa més estret el pas de l'aigua. Hi ha ponts com és el pont d'aquí al costat, el parc de les Mores, el pont de les Mores, té poca llum i per tant és fàcil que allà si baixa brancada en algun episodi d'aquests més importants quedi acumulat, i el que sí que vam aprendre és que era molt important poder actuar durant l'episodi. Un tipus de recurs que ens permeti en el mateix moment de l'episodi anar retirant cada vegada que vèiem que ens arribava algun tronc més gran, alguna brancada més gran, hi havia algun tipus d'acumulació, poguéssim actuar durant el mateix episodi de pluges per anar retirant aquesta brancada. Això ho vam fer, és un element que hem instaurat.
A Olot aquest mes de març s'han superat de llarg els 200 litres per metre quadrat, aigua molt benvinguda per omplir uns aqüífers que han patit d'allò més els últims dos anys.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Aquest dilluns es compleixen 10 anys de l'accident aeri de Germanwings. El vol estavellat deliberadament pel seu copilot portava 150 persones a bord entre la capital catalana i la ciutat alemanya de Düsseldorf, entre les quals hi havia 3 garrotxines. Aquest diumenge al matí s'ha dut a terme un homenatge a l'aeroport del Prat, on la presidenta de l'associació d'afectats ha reclamat que la comunicació directa de baixa mèdica que s'aplica a l'Estat s'estengui també a tots els països de la Unió Europea. Natàlia Moreno.
Avui fa tot just 10 anys una tragèdia aèria sense precedents colpejava el món. 150 persones van perdre la vida després que un avió de la companyia Germanwings, que havia sortit de l'aeroport del Prat cap a la ciutat alemanya de Düsseldorf, s'estavellés als Alps francesos. Més tard, es va saber que la caiguda de l'avió no havia estat un accident, sinó una decisió deliberada del copilot de l'aparell, Andreas Lubitz, que va ser declarat únic culpable. A l'incident van morir 3 dones garrotxines que viatjaven amb la intenció de passar uns dies a Alemanya per motius laborals. Ariadna Falguera i Mireia Serrat, les dues conegudes per la seva participació en la vida social de la ciutat, juntament amb les seves parelles, i Anna Sorribas. Tenien 33, 36 i 42 anys. En total, van morir 10 persones de les comarques de Girona. La majoria eren treballadors o directius d'empreses del sector alimentari de la província que es dirigien a una fira internacional a Colònia. L'endemà de la tragèdia, l'Ajuntament d'Olot va realitzar un ple extraordinari i un minut de silenci per mostrar el suport de la ciutat als familiars de les víctimes de l'accident aeri.
Tots doncs, hem pogut parlar amb persones que estan afectades. És evident que la nostra ciutat s'ha vist durament colpejada per la tragèdia, però alhora hi ha moments d'una tristesa que esgarrifa, d'una tristesa que fa molt mal, d'una tristesa que arriba molt endintre, i avui ens toca viure, sobretot en els familiars, però a més jo crec que tota la ciutat, doncs aquesta tristesa sembla, o donem per fet, o sabem, que ha afectat a dones, mares de família, treballadores, molt compromeses amb la ciutat, molt compromeses amb el país, de famílies que tots coneixem, que sabíem que ens ajudaven a tirar endavant una ciutat i una comarca que ens estimem, que valorem.
Precisament aquest diumenge, en un acte a la T2 a l'aeroport del Prat, familiars i amics de les víctimes han fet una ofrena floral al monòlit i a la placa commemorativa que hi ha davant del mural de Miró. Durant l'acte, l'Associació d'Afectats ha reclamat que la comunicació directa de baixa mèdica que s'aplica a l'Estat s'estengui a tots els països de la Unió Europea i ha demanat al govern espanyol ajuda per aconseguir-ho.
Per evitar que altres famílies hagin de viure el mateix dolor que nosaltres, l'associació va sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i al govern espanyol treballar conjuntament per impulsar un canvi legislatiu sobre la comunicació de baixes laborals. Finalment, aquest canvi va ser aprovat en Consell de Ministres el 27 de desembre de 2022 i publicat al BOE el 5 de gener de 2023. Ara, les baixes laborals són comunicats directament via metge, mútua i empresa, evitant situacions de risc que puguin afectar a terceres persones. Aquesta mesura ha representat un gran avenç, tant per les empreses com pels treballadors, i esperem que la societat se'n pugui beneficiar. No obstant, l'objectiu no s'ha assolit per complet, ja que aquest canvi legislatiu només s'ha produït a l'Estat espanyol. Tenim el convenciment que hauria d'aplicar-se almenys en tots els països de la Unió Europea per evitar que un succés com aquest no torni a passar mai més i per això hem de seguir treballant. Sabem que és un repte difícil d'aconseguir i des d'aquí demanem al govern espanyol que ens ajudi a impulsar-lo. Familiars i amics van perdre la vida al Col de Marió, a les muntanyes dels Alps francesos, però tenim la certesa que la seva llum mai s'apagarà les nostres vides. Recordar-los ens alleuja la pena, però també ens provoca llàgrimes. Per nosaltres segueixen vius els nostres cors, perquè aquells que estimem no moren mai. Ens acompanyen cada dia i encara que no els podem veure ni sentir, sempre som presents i estimats. Es diu que el temps ajuda a guarir les ferides. Potser és cert, però quan els que estimem marxen, passen de viure entre nosaltres a viure amb nosaltres.
Aquest dilluns també s'ha realitzat un homenatge a les víctimes al poble més proper al lloc on va haver-hi l'accident d'avió, a l'Hivernet, als peus de les muntanyes.
A Olot, l'Ajuntament congela el pla parcial del Morrot. D'aquesta manera, la plataforma veïnal Protegim el Mont Sacopa aconsegueix el que volia i per ara no es construiran edificis a la falda del volcà. Ho ha assegurat Agustí Arbós en una entrevista a Olot Televisió. Diu que no es decidirà res sense el consens necessari. L'equip de govern ha pres la mateixa mesura en el cas del barri de Montolivet.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, hereta dues problemàtiques de ciutat que assegura que afrontarà amb consens. Pel que respecta al projecte de construcció d'habitatges a la falda del Montsacopa, diu que ja ha transmès als veïns i a la plataforma Protegim el Volcà Montsacopa que el projecte no tirarà endavant i que no es farà res sense el consens de tothom.
Els vaig transmetre que el pla parcial i amb el projecte del pla parcial que havia generat aquesta polèmica no l'aprovaria, no el tiraria endavant. Tot i que vam demanar els informes, tots són positius i legalment es podria tirar endavant, tinc clar que no és el que necessitem i no és el que volem i, per tant, el que faig és no aprovar-lo, i això ho tenim clar. Jo els vaig proposar de crear un equip de treball on hi haguessin membres de l'Associació de Veïns, de la Plataforma, del Parc Natural i de l'Ajuntament i que trobem una solució consensuada per totes les parts per resoldre aquell espai de la ciutat que s'ha d'acabar al costat del volcà i com decidim entre tots que s'ha d'acabar.
Pel que fa a la reurbanització del barri de Montolivet, tres quarts del mateix. Arbós diu que cal trobar el consens, però abans volen tenir el retorn del procés participatiu Repensem Montolivet, que s'està duent a terme al barri.
Quan es transmetin aquests resultats del procés participatiu és quan ens asseurem i parlarem més concretament. Diguem, ara jo crec que el que ens pertoca és complir aquell acord que vam arribar a tots els grups municipals del consistori on expressàvem això. Esperem que treballin els veïns amb aquesta empresa fent aquest procés participatiu sobre el projecte i quan hi hagi el retorn, després doncs, trobar l'encaix per poder-ho tirar endavant.
Les dues qüestions han generat durant els darrers dos anys polèmica, especialment entre els veïns que no estaven d'acord amb les intencions plantejades per l'Ajuntament.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Les puntaires franceses es converteixen en el gran atractiu de la 24a trobada de puntaires de Sant Jaume de Llierca. Han destacat la importància de mantenir viva la tradició. La Fira Sant Josep s'ha celebrat aquest cap de setmana amb relativa normalitat. El mal temps ha perjudicat els actes exteriors, mentre que els que es feien a cobert s'han pogut fer sense problemes. Daniel Puigvert.
La Fira de Sant Josep a Sant Jaume de Llierca s'ha celebrat aquest cap de setmana, tot i el mal temps. La 24a trobada de puntaires ha emplenat la sala del centre cívic, on puntaires de tot Catalunya, fins i tot de França, han vingut a compartir aquesta tècnica de costura. Una puntaire francesa, la Noemí, explica l'experiència des del seu punt de vista.
Nosaltres som puntaires franceses del sud de França de Béziers, exactament a 70 quilòmetres de Montpellier. Fa molts anys que venim i ens agrada molt vindre aquí per poder ensenyar i intercanviar amb les puntaires d'aquí. Ara ens han fet sòcies de les puntaires de Girona, que treballen molt amb elles, amb la punta contemporània també, i nosaltres tenim una altra manera de treballar, però en fi, entre puntaires ens entenem sempre.
Les sardanes, el ball de la faràndula, un grup de xaranga d'animació musical i moltes paradetes de firaires han estat les activitats més perjudicades per la pluja.
En matèria educativa, 74 alumnes de la Garrotxa han celebrat per primer cop el Dia Mundial de la Francofonia. La jornada té l'objectiu de potenciar l'estudi de la llengua francesa entre els estudiants de quart d'ESO. A les aules cedides per l'Escola Oficial d'Idiomes d'Olot, els joves han fet activitats per aplicar els seus coneixements sobre la llengua. Néstor Carvajal.
S'ha celebrat per primera vegada a la Garrotxa el Dia Mundial de la Francofonia, una diada on se celebra la llengua francesa i la cultura francòfona. Durant la jornada, 74 alumnes de quart d'ESO de tots els instituts de la comarca han participat. La coordinadora del Departament de Francès de l'Institut Montse Copa, Pilar Guix, explica l'objectiu de la diada.
L'objectiu és potenciar l'estudi de la llengua francesa. Per què? A veure, tots sabem que l'anglès és un requisit generacional, que tots els nostres alumnes han de parlar l'anglès, però el francès els hi aporta un plus. I a mi m'agrada dir a vegades pues, que l'anglès t'obre portes, però el francès t'obre portes i finestres. I tenim ganes pues, que els nostres alumnes d'Olot i de tota la comarca pues, comprenguin aquest objectiu, aquest punt de plus, i s'animin tant a estudiar la llengua francesa.
Els estudiants han fet tota mena d'activitats interactives per aplicar els seus coneixements sobre la llengua i cultura francòfona.
Com per exemple un GeoGuessr, els alumnes han d'endevinar a partir d'una fotografia a quin país de la francofonia pertany aquesta imatge. També s'ha organitzat un taller sobre gastronomia amb la identificació de tant d'ingredients com de plats tradicionals francesos. També s'ha fet unes endevinalles sobre l'èxit francès, és a dir, tota una sèrie d'elements que tenen relació amb la cultura francòfona en general.
El francès avui dia té aproximadament 300 milions de parlants. Així mateix, és la llengua oficial a 29 països, la segona escala mundial.
Obrim la carpeta esportiva amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, solfa, brasa i cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, el Club Patinatge Artístic Olot es queda a les portes d'aconseguir l'or al Campionat de Catalunya. Les d'Ester Fàbrega i Ricard Planiol van aconseguir aquest diumenge a Granollers a la tarda 35,27 punts i es van quedar a poc més d'un punt del Girona, que va aconseguir la primera posició. A més, els grups de Show Junior i Petit tampoc van aconseguir entrar al podi en unes categories en què el Cunit va ser el gran dominador.
Granollers ha acollit aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic. Aquest diumenge ha estat el torn dels grups de Show Gran amb un club patinatge artístic Olot que venia bé després d'aconseguir la primera posició a les semifinals a Fontejau. Les olotines han sortit en cinquena posició a presentar Si Vull, la nova proposta de Ricard Planiol i Ester Fàbrega, que tot i algunes caigudes i dos punts de deducció ha convençut els jutges i ha rebut una puntuació de 35,27 punts, una puntuació, això sí, inferior a la de fa unes setmanes a les semifinals de Catalunya. Ho expliquen algunes de les patinadores.
Això ens han de prendre com una bona cosa, perquè a partir d'aquí hem de pujar cap amunt, donar-hi el màxim, i a les pròximes, doncs, el triple de portes i amb el triple de ganes.
Com ja fa uns anys, el màxim rival del club patinatge artístic Olot és el Girona, que en aquest campionat català ha aconseguit superar a les olotines amb una puntuació de 36,72 punts. Després del Girona i l'Olot, el Maçanet és l'equip que tanca el podi d'aquest campionat de Catalunya amb una puntuació de 27,79 punts. Algunes de les patinadores del CPA Olot expliquen que ja tenen ganes que arribi el campionat d'Espanya per intentar millorar.
Sí, anirem a donar-ho tot, a fer el màxim, a demostrar que estem entrenant perquè ens ho estem corrent moltíssim. I sí que és veritat que fa molta ràbia passar això del català, però intentarem donar el màxim i sortir a petar-ho.
El júnior del club patinatge artístic Olot, amb la coreografia en temps al cor robat, ha quedat en vuitena posició, on ha aconseguit 20,82 punts. Qui ha guanyat en aquesta categoria ha estat el Cunit, amb 35,01 punts. Per altra banda, el grup de Show Petit tampoc ha aconseguit entrar al podi del campionat de Catalunya amb la coreografia Carrega'm, que també ha guanyat el Cunit.
En futbol, victòria de la Unió Esportiva Olot, que marca distància amb el descens. L'equip de Roger Vidal va remuntar per guanyar el duel directe contra l'Alzira i allunyar-se 4 punts més l'averaix del conjunt valencià. L'1-2 final amb gols de Xema Moreno i Marc Mas va quedar curt tenint en compte la quantitat d'ocasions que van generar els olotins. David Planella.
La Unió Esportiva Olot va ser molt superior a l'Alzira i sembla mentida que només l'hagués pogut guanyar per la mínima. La victòria per 1-2, però, va ser suficient per tombar el rival que marca la zona vermella, per guanyar-li el gol a Beraix i per allunyar-se a 4 punts del descens directe a la tercera divisió. L'equip de Roger Vidal va fer un pas endavant molt important a l'estadi Luis Suñé Pico.
Importantíssima, importantíssima, perquè és que no m'imagino no haver fet els 3 punts avui, no? Ara és molt fàcil dir-ho, poder algú firmava l'empat, però aquesta victòria, a part de separar-te dels de sota, de no allullar-te dels que tens a davant, fa que l'equip hi cregui, fa que l'equip guanyi confiança, perquè no ha sigut una victòria qualsevol, sinó que a més ho han fet en joc, siguen protagonistes en pilota.
L'Olot s'enfrontava a un Alzira amb moltes baixes i en molt mala dinàmica, 3 punts de 33, però que estrenava entrenador, David Porres, i no sabia ben bé què es trobaria davant. No va fer falta ni un minut per veure que el conjunt olotí seria superior al seu rival. En la primera arribada a l'àrea de Vicent ja va crear perill i a partir d'aleshores les ocasions es van anar succeint l'una darrere l'altra. Al minut 13, Xema Moreno no va acabar de rematar una gran centrada de Marc Mas. Al 21, el mateix davanter madrileny va xutar per sobre del travesser. El 28, Carlos Gilbert es va quedar sol davant de Vicent, però va definir malament. I el 31, Salvans també va entrar sol a dins l'àrea i va xutar massa amunt. En resum, en només mitja hora de joc, l'Olot va crear oportunitats de sobres per haver-se avançat en el marcador. Però com són les coses, va ser l'Alzira qui va colpejar primer. El 35, Joan Piera va aprofitar una mala sessió de Júbia pel Ballester per fer l'1-0 i l'Olot va haver de remar contracorrent. Però una vegada més aquesta temporada, l'equip va reaccionar. Abans del descans, Xema Moreno va empatar el partit, rematant amb el cap a l'àrea petita una centrada de Pau Salvans.
Estàvem generant ocasions molt clares i a la primera que tenen, no, doncs es posen per davant. Et venen tots els monstres del cap, però bé, crec que l'equip ha respost bé, ha continuat creient i, més que reacció, l'equip ha continuat fent el que s'havia de fer. No ha sigut un canvi de joc, sinó ha continuat fent el que estava fent i després hem sigut capaços de materialitzar les ocasions.
Amb l'1-1 al marcador, el partit va tornar a començar. Es va decidir la segona meitat quan l'Olot va tornar a agafar les regnes de la situació. Va sortir amb força i al minut 7 ja va marcar l'1-2. Va ser obra de Marc Mas, que va definir una passada de Carlos Gilbert que el va deixar sol davant del porter. Quedava molt de partit, però l'Olot no va patir gaire per conservar la victòria. L'Alzira no va saber reaccionar, de fet no va fer la primera rematada fins al minut 33 i va acabar jugant els últims minuts amb un home menys per expulsió del central Bono. Amb l'1-2 a Alzira, l'Olot es retroba amb la victòria després de 3 partits sense guanyar i continua el seu camí cap a la permanència. L'equip de Roger Vidal és a 2 punts de la salvació directa i ocupa el lloc de play-out, però a hores d'ara seria el millor 13è de tota la segona federació i això vol dir que se salvaria directament sense haver de jugar l'eliminatòria de permanència. De totes maneres, encara queden 6 jornades perquè s'acabi la lliga regular i és aviat per fer aquests números. El pròxim partit dels olotins serà diumenge a casa contra l'Elx Il·licità. Jugarà a les 12 del migdia per no coincidir amb el Barça-Girona de la tarda.
També bones notícies en hoquei patins, perquè l'hoquei Olot va va tornar a golejar aquest dissabte la Josep Jou i ha renovat la il·lusió una jornada més. Els últims van superar el Club Patí Congrés per 5-1 en un nou partit notable. En una primera meitat igualada i en una segona marcada per l'efectivitat local, els de Ràfols i Piera van tornar a demostrar la cara més competitiva de l'equip. David Carles, amb un doblet, va ser un dels destacats d'un partit que serveix a l'hoquei Olot a situar-se a només un punt de la plaça de play-off. Una jornada més, l'hoquei Olot ha renovat la il·lusió que té en aquest tram final de temporada. En mitja volta, encara per disputar-se, els olotins estan complint el que es van marcar com a objectiu a inici de curs, mantenir-se a la part alta el màxim temps possible. I a falta de 5 jornades pel final de Lliga, s'hi manté per mèrits propis. En un nou vespre de dissabte, amb la Josep Jou plena de gom a gom, l'hoquei Olot rebia un Club Patí Congrés immers en tancar la permanència matemàtica i que venia de guanyar un duel important davant el Club Hoquei Palafrugell a la darrera jornada. L'inici de partit va anar marcat per molta igualtat i ocasions per dues bandes, oportunitats que no es van transformar en gols fins al minut 15 gràcies al gol de Jan Aumatell, després d'aprofitar el rebuig d'una falta directa que ell mateix havia llançat. Una primera meitat que es tancaria amb aquest resultat i que ho deixava tot obert pels últims 25 minuts de partit. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Complert molt els objectius que ens havíem marcat. El primer que sempre diem és que som un equip humil, que hem d'encaixar poc, perquè a nosaltres ens costa fer gols, que hem de tenir, que hem de treballar el partit fins al final, ens hem de sacrificar, i crec que això ho hem fet.
A la represa, una de les segones meitats que ja ens té acostumats a aquest hoquei Olot. Només 3 minuts després de començar la segona part, David Carles desviava un llançament de Marc Prat i anotava el 2-0. Tot i ampliar distàncies, el conjunt olotí veuria, com el Club Patí Congrés, buscava marcar el primer i que trobaria 10 minuts pel final gràcies a Vial Perpinyà. Però just després del gol, temps mort i a reacció olotina marca de la casa. Tomàs Mercè feia el 3-1 i Aniol Mangas, el 4-1. Dos gols claus per tancar un partit on el 88 del Club Patí Congrés, Oriol Llorenç, marxaria expulsat després d'encarar-se amb el públic. A 2 minuts pel final, doblet de David Carles per signar la maneta amb un llançament des de fora l'àrea.
Estem molt contents perquè mantenim aquesta línia d'encaixar poc, això ens fa ser molt competitius, i al final doncs hem tingut la paciència també en el tram del 2-1, per acabar doncs guanyant el partit i molt contents perquè comencen ja a ser uns números importants que intentarem doncs aprofitar i mantenir aquesta il·lusió. Aviam quant de temps som capaços d'aguantar-ho.
3 punts per un hoquei Olot que ja en suma 31, és tercer classificat i se situa a un punt del play-off d'ascens que ara marca el Club Patí Manlleu. Precisament, els manlleuencs van superar el Ribes madrileny i el marge amb el liderat també es redueix ara a 5 punts. Dissabte vinent, cartell gironí de luxe, Girona Club Hoquei, hoquei Olot, un dels duels que aquest equip s'ha merescut i s'ha guanyat el dret a jugar. I per tancar la carpeta esportiva parlem del Club Tenis Taula Olot, que va empatar contra l'Arteal Santiago i se situa a la mateixa distància d'Europa que també del descens. La tripleta olotina es va deixar remuntar després de posar-se 1-3 i no es va poder endur la victòria de Terres Gallegues. Ara el Club Tenis Taula Olot tornarà a jugar a fora contra l'Alzira i viatjarà a Montenegro per competir a la Europe Trophy.
Arnau Pons, Diego Silva i Diego Piño eren els encarregats d'aconseguir la victòria a la pista d'un equip que s'hi juga a l'entrada a posicions europees. El Club Tenis Taula Olot viatjava a la pista de l'Arteal Santiago després d'aconseguir guanyar a casa un mes després. Arnau Pons era el primer a començar contra Humberto Manani i de fet va aconseguir posar el 0-1 al marcador per començar guanyant el partit. Després era el torn dels dos portuguesos contra José Méndez i Bode Abiodun. Diego Piño no aconseguiria la victòria i empatava el partit. Després el bon joc del Club Tenis Taula Olot va aconseguir posar una marxa més i va aconseguir un 1-3 amb victòries de Diego Silva i Diego Piño, que aconseguiria refer-se i guanyar el seu segon partit. Quan tot semblava de cara per al Club Tenis Taula Olot, l'Arteal Santiago va aconseguir retallar distàncies i finalment van empatar el partit. Ara, el Club Tenis Taula Olot és novè classificat amb 15 punts a 4 de posicions que donen accés a competicions europees, però a la mateixa distància del descens que el marca el Linares després d'aconseguir guanyar el Sant Josep Sant Jordi i enfonsar-los en la classificació. El pròxim rival de l'Olot és l'Alzira, on la tripleta olotina jugarà per segona vegada consecutiva fora de casa. Després del partit d'aquest divendres, el club viatjarà a jugar a l'Europe Trophy a partir del 4 d'abril.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I I avui a la contraportada, Santa Mandra fa un homenatge a l'amistat i als moments compartits.
Bogeria. Sortir de casa de fosc i que ens trobin de dia. Tombats en algun descampat o una comissaria.
És la primera cançó del grup Garrotxí en el seu segon disc, que es titula, com ja hem escoltat, Anar tirant, i mostren el sentiment que tenen els membres de la banda Garrotxina ara que s'apropen als 30 anys. Santa Mandra està immers en el procés creatiu del segon disc, després de la bona rebuda que ja va tenir el seu primer treball, El cap a la lluna.
Anar tirant és la primera cançó del segon disc que presenta Santa Mandra. Després de l'èxit del primer disc, El cap a la lluna, la banda Garrotxina comença un nou camí i ho fan parlant d'un sentiment que d'alguna manera tots ells i tota la gent que s'aproxima als 30 anys viu. En parla Alex Espunya, membre de Santa Mandra.
Aquesta cançó neix d'un viatge que vam fer a Logronyo l'any passat, a Setmana Santa, i quan tornàvem amb cotxe no parava pensant en el bé que m'havia passat i el poc que estàvem fent això últimament, no? La nostra relació ha anat canviant amb el pas dels anys, a mesura que vas acostant a la trentena doncs, tens més responsabilitats, no pots passar tant de temps amb els teus amics o tant temps de qualitat com t'agradaria. I quan vaig tornar a casa em va venir aquesta sensació de per què no ho fem més sovint, no? I la cançó va sortir com un tret.
Santa Mandra presenta aquest cop un videoclip, si més no, carregat de detalls. Els amics dels membres de la banda en són els protagonistes, amb tot de moments viscuts en alguna de les moltes nits i dies de festa. El primer disc va ser molt centrat en el rock, però en aquest segon treball, que encara no té nom, Santa Mandra inclourà una gran varietat d'estils.
Jo crec que aquest àlbum serà molt més eclèctic que el primer, o sigui, explorem molts més gèneres, des del folk, passant pel pop, el funk, l'electrònica més pura.
I amb moltes ganes que la rebuda sigui similar a la del primer disc.
La rebuda del cap a la lluna va ser molt bona, va tenir molt bona acollida, hem pogut anar a tocar a molts llocs de Catalunya, ha tingut bastantes reproduccions, hem pogut fer més de 40 concerts, llavors estem encara en el tancament d'aquesta primera etapa i cuinant molt l'etapa que estem obrint ara del segon disc, però gaudim molt de tot el procés, també ens estem fent tot el disc a casa nostra, des de la primera idea de la cançó fins al màster final, això també és una cosa que no havíem fet fins ara, i aprenent i gaudint del procés, i amb ganes de veure com respira aquest nou àlbum i si funciona tant o millor que el primer.
Qui els vulgui veure damunt l'escenari haurà d'esperar al maig i a l'estiu, i s'espera que el mes d'octubre els Garrotxins presentin el segon disc.
Doncs avui, com el Santa Mandra, anem tirant ja cap al final de l'informatiu i a l'espera d'aquí uns minuts que arribi el tercer temps amb en David Planella, carregat especialment aquest cap de setmana de tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Us deixem amb el Santa Mandra i tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 24 de març de 2025. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.